Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Això passava ahir al vespre a Torelló, durant el ple municipal. Unes 200 persones es van concentrar a la sala de plens d'aldarulls municipi d'Osona en protesta pels aldarulls que provoquen un grup d'ocupes del carrer Sant Josep. Fa dies que els veïns se'n queixen, però el que ha encès la polèmica ha estat la difusió de la trucada d'una veïna a la policia local per demanar que hi intervinguessin, i la gent li contestava això.
Nosaltres som dos, per tot Torelló, i se'ns en riuen, és que ens fan fora. I són 25, que clar, se t'envalentonen, és que és impossible.
Clar, què passa aquí? Això no és un problema local, únic i exclusiu de Torelló. Aquest cas fa aflorar a les situacions que diversos ajuntaments catalans fa temps que estan posant sobre la taula i que ara ja estan destacant amb llums de neó. Molta reincidència, no substitució de les places que queden vacants, poc marge per actuar eficientment amb les competències de què disposen i el magma subterrani, que és la instrumentalització que d'aquestes situacions en fa l'extrema dreta. Fins al punt que els veïns i comerciants de la zona afectada s'han desmarcat de la protesta d'ahir al ple municipal.
Catalunya al dia.
De seguida sabrem què passa a Torelló i quina opinió en té el seu alcalde. Amb això arrencarem el Catalunya al dia d'un dimarts 30 de setembre. De seguida ens hi posem, però abans connectem amb l'equip viari. Txell Garriga, hi ha una incidència important a la P7, oi?
Bon dia, sí, un accident entre dos camions a la P7 a Castellbisbal, direcció Barcelona, talla ara dos carrils. Hi ha uns 6 quilòmetres de retencions que comencen a Gelida. Segons ens informa Trànsit, hi hauria un ferit lleu i un dels camions transportava porcs, que es trobarien controlats ara al remolc. Els bombers han activat fins a 6 dotacions. A la resta de xarxa, però, també tenim dos accidents més que generen cues. Una a la C-58 arribant al Nus de la Trinitat i una a la Ronda Litoral a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat.
Ho actualitzarem al llarg d'aquest programa, en què Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
També sentirem els primers graduats en Intel·ligència Artificial de Catalunya.
No sabíem on ens ficàvem una mica.
I veia que podia tenir bones sortides.
La meva idea era que tu programaves i era com quasi màgia.
I és gairebé màgia com de demandats estan laboralment, perfils com els seus. Els contracten fins i tot abans que acabin els estudis.
També us explicarem que Palamós, al Baix Empordà, votaran consulta popular si canvia o no de nom.
Els palamosins votaran el 23 de novembre si incorporen Sant Joan al topònim del municipi.
I si ahir us explicàvem el problema de rates que tenen a Santa Coloma de Farners, avui recollim la lluita de Balaguer contra els coloms.
Tripliquen el llindar del que es considera sobrepoblació, una plaga que afecta sobretot el centre històric de la capital de la Noguera.
S'ha enquistat, o sigui, no avancem. Vull dir, les mesures que tenim fins ara són insuficients.
I el temps, sabem que ara descarrega una tempesta amb violència a les Illes, però i a Catalunya, Francesc Mauri, esperem calma a partir d'ara?
Sí, bona tarda. Calma, perquè no hi ha pertorbacions a la vista. De fet, esperem una tarda de sol a gran part de Catalunya, nuvolades a punts de la serralada prelitoral, Pirineu, potser el Pirineu algun ruixat local, i la temperatura màxima una miqueta més alta. I com molt bé deies, ara mateix aiguat torrencial en alguns punts exclusivament de l'illa d'Eivissa. No tota l'illa, però la capital, rècord de precipitació en 24 hores, i de moment es porten 234 litres per metre quadrat a aquesta hora.
Doncs esperem que no faci mal. Som al Catalunya al dia, un programa fet amb les quatre delegacions de Catalunya Ràdio i amb en Quim Balaguer, l'Aurora Guindo, en Dani Jiménez i la Montse Duran, i amb l'Arnau Caral als esports, que explicarem avui, Arnau.
Doncs mira que avui torna la Champions i el Barça ja prepara el partit de demà contra el Paris Saint-Germain. Els parisencs afronten el partit amb 5 baixes molt sensibles. A Girona, l'empordanesa Paula Badosa ha anunciat que dona per acabada la temporada i no tornarà a competir fins al 2026. A Lleida, l'AEM s'enfronta aquesta tarda a l'Europa en partit de la segona ronda de la Copa de la Reina de Futbol. I a Tarragona, els jugadors del Nàstic esperen que la victòria de dissabte contra l'Aldenc al nou estadi sigui un punt d'inflexió que els permeti oblidar el mal començament de la Lliga.
Això serà quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Abans, però, ens queda tot el Catalunya al dia per explicar. Comencem.
Catalunya al dia.
Passen pràcticament 5 minuts de la 1 del migdia. Això és el que passava ahir al ple municipal de Torelló, a Osona. L'extrema dreta va intentar abanderar la protesta d'unes 200 persones que van irrompre al ple municipal amb crits contra l'alcalde, que és d'Esquerra Republicana. L'acusaven de no tenir prou efectius policials per combatre ocupacions de pisos al poble. L'endemà dels incidents, l'alcalde ha explicat a 3Cat Info que ara la prioritat passa per rebaixar la tensió i estendre la mà als veïns afectats. Anem cap a Torelló mateix. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Tot i que no té representació al consistori, Aliança Catalana es va fer seva la indignació veïnal contra 3 ocupacions, 2 robatoris i el tràfic de drogues al centre del poble en els últims dies. Entre el públic es van deixar veure alguns representants comarcals del partit ultra i es van escoltar proclames racistes contra la comunitat musulmana. Unes 200 persones convocades a través de les xarxes socials van rebentar l'inici d'aquest ple, entre els quals també hi havia l'exalcalde de Convergència i simpatitzants del PP. En canvi, no hi havia els veïns del carrer Sant Josep, el punt més afectat pels últims fets delictius. Aquests es van quedar fora de la sala de plens per denunciar la politització de la protesta i van entrar, tan bon punt van marxar el gruix dels indignats, tal com explica una de les veïnes del carrer, Roser Mas.
En el moment en què es podien dir coses, érem del carrer 3 i altres veïns eren 8 o 9. En total, dels veïns, dels 200 que havien anat a escridassar un ajuntament que poques competències té en aquest tema.
Des de l'equip de govern lamenten la irrupció de l'extrema dreta enmig d'una problemàtica, la de les ocupacions conflictives i la multireincidència, que no és aïllada de Torelló, d'aquest municipi. En declaracions a aquesta emissora, l'alcalde del poble, Marçal Ortuño, evita valorar la protesta d'ahir i promet més madura.
Poder fer que aquests veïns doncs, puguin estar al carrer, al seu espai, al seu barri, amb tranquil·litat, i per fer això doncs, el que farem és més pressió policial i treballar colze a colze els veïns, nosaltres, Mossos d'Esquadra, perquè tenim una justícia que no ens hi acompanya.
Arran d'aquests fets, els Mossos d'Esquadra han reforçat la presència als punts calents del poble, mentre l'Ajuntament busca una solució a mig termini perquè ha tocat sostre amb la contractació de més policies locals.
Doncs gràcies, Albert, des de Torelló. Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
En una protesta que remarquem, veïns i comerciants en van quedar al marge en protesta també per la instrumentalització que algunes formacions polítiques estaven donant a aquest malestar d'alguns veïns per les ocupacions al centre de Torelló. Ara és 1:15 del migdia. I aquest mateix justament s'ha fet una prova, una nova prova del sistema d'alertes de protecció civil. Ha estat a les vegueries del Camp de Tarragona, el Penedès i les Terres de l'Ebre. I com a novetat, avui també s'ha fet una crida a respondre a una enquesta de valoració per saber com es rep i si s'interpreta correctament el missatge que es projecta en aquestes alertes. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, bon dia.
I com ha anat?
Doncs força bé, Esther. Els responsables de Protecció Civil, de fet, estan satisfets de la prova que s'ha fet aquest matí. L'han rebut la gran majoria de telèfons mòbils que estaven a les vegueries d'aquí de Terres de l'Ebre, també al Camp de Tarragona i al Penedès. Rafael Prades és el responsable de Protecció Civil aquí a les Terres de l'Ebre.
Molt positivament, l'absència de trucades del 112, que vol dir que la gent sap, cada vegada està més familiaritzada, i tenim l'exemple d'ahir, on es va enviar l'alerta en un cas real, i efectivament vam veure que malgrat les pluges, els aiguats, vam tindre molt poca gent afectada.
Una prova que, recordem-ho, s'ha fet després que tant el Montsià com el Baix Ebre han recuperat avui la normalitat amb la reobertura de les escoles, instituts i també de la universitat després del temporal que va arribar diumenge a partir de la tarda de vespre. Per sort, les afectacions que encara s'estan valorant són de caràcter eminentment lleu. En part es deu també als projectes de canalització i drenatge que s'han fet en alguns municipis com Amposta o Deltebre. Sentim Adam Tomàs, que és l'alcalde d'Amposta.
És algo que costa. Costa explicar a la ciutadania perquè estem invertint tants recursos aquí, per exemple, i no invertim tants recursos en asfaltar o en arreglar voreres. Però pensem que és el que toca fer. I la prova de que està funcionant és que cada vegada plou més i nosaltres cada vegada ens inundem menys.
De fet, atenció, fixeu-vos en aquesta dada que donava avui el Meteocat. Ha plogut més en un sol dia, és a dir, ahir dilluns 29 de setembre, que en tots els 9 mesos que portem d'aquest any 2025.
I és que les pluges torrencials són cada vegada cada més freqüents i, per tant, val la pena anar aprovant aquestes alertes. Justament, però, ha arribat aquí l'endemà que en arribessin de reals els telèfons mòbils del Montsià i el Baix Ebre pels aiguats que va haver-hi durant diumenge, a la tarda, nit i també ahir al matí. Ara falten 5 minuts per un quart de dues al migdia. Aquest any s'ha graduat la primera promoció en intel·ligència artificial de Catalunya.
No sabíem on ens ficàvem una mica, però sí que era una paraula que semblava tenir molt de futur.
I veia que podia tenir bones sortides sense tenir res del tot clar.
La veritat que la meva idea era que era molt informàtic i que era tot un programa prescrit, per així dir-lo, que tu programaves i era com quasi màgia.
Ells són l'Òscar Molina, la Llum Fuster i l'Eva Saràbia. Són tres dels primers 90 graduats en intel·ligència artificial de Catalunya. Són alumnes de l'UPC i de la UAB, que són les dues universitats públiques, que van impulsar aquest nou grau ara fa 4 cursos. Sara Canyete, bon dia.
Bon dia, i si fa 4 anys no sabien gaire on es ficaven, 4 anys després i ja graduats tenen claríssim que la intel·ligència artificial revolucionarà el món i el mercat laboral. És una tecnologia, ens expliquen, que es pot aplicar a àmbits tan diversos com la salut, el transport o la moda. Un exemple ens el posa l'Eva d'un projecte que ella va fer durant la carrera.
Vaig fer un projecte que la intenció era entrenar un model perquè sigués capaç de mirar radiografies i trobar-hi problemes, per tant, que els metges no haguessin d'estar mirant totes les radiografies que feien i anar una per una, sinó directament aquelles que tenien, doncs, un petit problema, i així se'ls reduïa el temps de la feina.
I ara ja han vist quina aplicació pot tenir aquesta IA i també han vist que segurament la van encertar, no? Si més no, pel que fa a les sortides professionals.
Pel que fa a la sortida professional la van encertar claríssimament perquè la demanda d'aquests professionals és altíssima. Els contracten fins i tot abans que acabin els estudis i sovint per liderar projectes. És el cas de la Llum, que s'ha quedat treballant a l'empresa on va fer les pràctiques.
Bé, jo vaig començar com a primera persona específicament d'intel·ligència artificial a l'equip de qualitat, i a poc a poc dins l'empresa s'ha anat creant un equip i ara som un equip de 4 persones que bàsicament desenvolupam projectes interns dins l'empresa per ajudar en el dia a dia, per automatitzar alguns processos, però amb mètodes d'intel·ligència artificial.
Clar, i tenint en compte tot això, i que ja han passat 4 anys i que tenim els primers graduats, deu haver-hi molta demanda per estudiar-ho, no?
Doncs sí, les universitats, amb les dades que ens han facilitat, ens han permès constatar que l'interès per aquests estudis ha anat creixent i que aquest curs, per exemple, la meitat dels estudiants que van demanar plaça com a primera opció n'han quedat fora. Com passa també en altres carreres de l'àmbit tecnològic, també hem pogut comprovar que només 3 de cada 10 estudiants són noies.
Gràcies, Sara.
Bon dia.
Un breu apunt abans de continuar pel que fa a la salut. Els casos de grip detectats als CAPs de Catalunya han pujat un 30%, però, atenció, perquè encara som lluny de les xifres d'epidèmia. L'augment de les dues últimes setmanes, però, ha arribat abans que l'any passat, i tots ho hem notat, si fa no fa, al nostre entorn o en nosaltres mateixos, i és un increment que contrasta amb un descens dels positius per Covid. Els centres d'atenció primària han notat un increment important de les consultes per tot tipus d'infeccions respiratòries agudes, amb 40.000 visites, són 10.000 més que la setmana anterior, i és la xifra més alta de consultes acumulades per aquest tipus d'infeccions des del passat mes d'abril. Fa 15 dies que els alcaldes d'Arenys de Mar i Arenys de Munt, al Maresme, van enviar una carta al govern demanant millores a la sortida de l'autopista que connecta amb la carretera que uneix els dos municipis, on hi ha molts accidents. Davant la manca d'actuació, els municipis han fet algunes millores per augmentar la seguretat en aquest punt. Anem, doncs, cap a Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Perquè hi ha preocupació, pel gran nombre d'accidents que hi ha en aquesta zona.
Sí, perquè és un punt amb molt de trànsit. Surten els cotxes de l'autopista C32, baixen els que venen d'Arenys de Munt, pugen els d'Arenys de Mar i, en definitiva, les topades són molt fortes. Estanis Forç, alcalde d'Arenys de Mar.
als voltants de l'11 de setembre doncs, vam tenir 3 accidents. Posteriorment encara en va haver-hi un altre després d'emportar la carta. La gent va més ràpid del que toca, molta velocitat. Una de les famílies, per exemple, que va quedar ferida, la mare va sortir disparada fora del cotxe amb els 3 nens petits a dintre. L'altre, el cotxe, la riera, el calaix està obert. Per tant, el cotxe va baixar a sota la riera i va caure 5 metres. Estem parlant d'accidents molt greus.
Hi ha hagut, tot i això, sort i van ser ferits lleus, però els dos alcaldes d'Arenys de Munt i d'Arenys de Mar han demanat al govern que accepti les obres ja compromeses, que les acceleri. Estan compromeses des de l'any 2018 per reorganitzar tot el trànsit en aquesta zona i, mentrestant, que hi hagi mesures.
Hi hagi un manteniment, perquè quan tu baixes de l'autopista i has de fer l'encreuament, els cotxes que baixen doncs, d'Arenys de Munt costa veure'ls i, per tant, aquest stop a vegades et pot donar la sensació de que no hi ha cotxes o que estan lluny i te pots doncs, deixar de fer l'estop i fer un cedeix i és on hi ha els accidents i, sobretot, la implementació de manera immediata doncs, de mesures provisionals com una senyalització, reduccions, dispositius, el que calgui.
De moment no s'ha actuat i, per tant, l'alcalde d'Arenys de Mar ha ordenat a la brigada que desbrossi tot l'entorn de la Cruïlla perquè, com a mínim, hi hagi més visibilitat.
Des d'Arenys, Marta Vallès, gràcies. Bon dia.
Bon dia.
I pel que fa a la mobilitat, encara afegirem que el Servei Català de Trànsit posarà en marxa ben aviat una prova pilot per alertar els motoristes del risc d'algunes traçades en revolts perillosos a les carreteres. De moment es marcaran alguns revolts a la Collada de Tosses, al Ripollès i a la carretera B-124 que va de Sabadell a Calders, al Moianès. En concret, es col·locaran unes marques a terra per senyalitzar allà on les motos no haurien de trepitjar per tal d'evitar risc de sortida de la via o invasió del carril contrari. El sistema, que és originari d'Àustria, s'ha aprovat amb èxit en altres països i, si funciona, es podria aplicar també en altres vies. Seguim amb més coses. El govern ampliarà el servei dels equips conjunts dels bombers i el sistema d'emergències mèdiques, el SEM. Són equips que treballen de manera conjunta en emergències, en tasques de rescat i de salvament.
Poden donar resposta sanitària al mateix escenari dels incidents. Des del primer moment poden monitoritzar l'estat del pacient i aplicar maniobres d'estabilització. Tenen accés a la seva història clínica i poden posar en prealerta al centre sanitari de destí. Ara, el govern ha aprovat la creació de 2 noves bases amb 24 places d'infermeria i s'amplia així la cobertura a una gran part del territori, amb 2 noves bases als parcs de Cambrils, al Baix Camp, i de la Pera, al Baix Empordà. Sentim la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
Donem una resposta més equitativa arreu de Catalunya. Han de pensar que el 2024 aquests equips conjunts van donar resposta a pràcticament 1.800 actuacions, 1.788 situacions d'emergència que requereixen, com dic, l'actuació conjunta de bombers i a la vegada d'un servei d'emergències en l'àmbit de la salut.
El govern també ha aprovat l'oferta pública per a la incorporació de 859 Mossos d'Esquadra de l'escala bàsica. Durant el mes d'octubre, els participants en aquesta convocatòria hauran acabat la darrera fase del concurs d'oposició, la de pràctiques.
I la Guàrdia Urbana de Tarragona té una nova unitat batejada com a Unitat Policial de Reforç de Proximitat. Treballarà amb caràcter preventiu i dissuasori, però també actuarà en resposta a situacions més complexes. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
Com s'estructura aquesta nova unitat?
Doncs en total consta de 12 agents, 2 de les quals són dones i 2 caporals, i estarà activa tots els dies de l'any en torns de tarda i de nit. Tots ells s'han format en aquests últims mesos per formar part d'aquesta nova unitat i compten amb un uniforme i equipament diferent de la resta d'agents, com ara pistoles Taser o càmeres personals i vehicles propis. De tota manera, el seu objectiu no es limita, com deies, a reaccionar a situacions problemàtiques, tal com fa una unitat antiavalots. Manuel Vázquez és l'intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
És una unitat proactiva, de prevenció, no és de reacció. La resta d'unitats d'aquest nivell, a Barcelona o a Arro, normalment són unitats que van a reacció d'algun tipus d'esdeveniment multitudinari, manifestació o alteració de l'ordre, i aquesta unitat des del minut 1 està sortint al carrer per passejar les places, els carrers i generar sensació de seguretat a tota la ciutadania.
Més enllà de grans esdeveniments, aquests agents també faran una tasca diària en zones concretes de la ciutat, com ha apuntat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
Aquesta unitat sobretot és pel dia a dia, i el que faran és estar allà on se'ls necessita, i també a barris que tinguin alguna problemàtica específica i estaran presents, i l'efecte, òbviament, serà molt dissuasori.
Aquesta unitat de reforç es posarà en marxa demà mateix, tot i que fa poc es va desplegar per les festes de Santa Tecla.
Molt bé, gràcies, Clara. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Pràcticament 10 minuts i 2:15.
Catalunya al dia.
Encara en l'àmbit policial, us expliquem que els Mossos de les Borges Blanques conviuen aquests dies amb centenars de plantes de marihuana que s'acumulen al pati de la comissaria. Provenen d'una operació que es va fer dijous passat en una zona boscosa de Fulleda, que és a la mateixa comarca de les Garrigues. Lleida Estela Busoms, és una situació que ha fet aflorar un cop més les queixes sindicals.
Hola, bon dia. Si en aquest cas l'alerta l'ha fet Sap Fer Pol, la seva portaveu, Inma Viudet, lamenta com s'ha fet la confiscació de la droga.
Els agents, doncs, han d'anar a les plantacions sense cap tipus de material de seguretat. Cap tipus. O sigui, que no portaven ni mascaretes. Tota aquella droga s'ha de transportar. S'ha de transportar en vehicles i tot això, evidentment, afecta la salut de les persones que estan a dins dels vehicles.
Una vegada més, reclamen un acord amb les autoritats judicials perquè autoritzin la destrucció de la marihuana el més aviat possible després d'agafar-ne les mostres corresponents.
Perquè així guanyem espai, guanyem temps i no tenim tota aquesta situació tan insalubre, ja no només pels agents de la... que estan a les comissaries, sinó també per tots aquells ciutadans i ciutadanes que hi van a posar denúncies i es troben tot aquell material, aquelles muntanyes de marihuana, doncs allà.
I és que ara les plantes s'acumulen a l'exterior de la comissaria perquè el contenidor que teòricament hauria de servir per guardar-les fins que el jutge n'ordeni la destrucció està ple.
I avui s'ha sabut una sentència que possiblement arriba tard a efectes pràctics, però que suposa un reconeixement per la persona denunciant. Estem parlant de l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, a qui van traslladar de cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal el 2022 a responsable de l'àrea bàsica de Rubí al Vallès Occidental. Ara és l'artífex d'un dispositiu que es diu Can Pai i que actua contra els reincidents. Barcelona, Maria Núria Rebetlle, bon dia.
Hola, bon dia.
I ara la justícia li dona la raó.
Sí, ell defensava que l'havien degradat i la sentència recull que el trasllat no va estar prou motivat ni justificat. La sentència, que fons els Mossos ja han dit que acaten, demana que se'l restitueixi el seu càrrec al capdavant de la comissaria d'investigació, d'on el va treure el 2022 el comissari Josep Maria Estela, que va substituint el càrrec al major Trapero i va fer una reestructuració del cos. Trapero, actual director general de la policia, va nomenar, però, el 2024 l'intendent Toni Rodríguez com a número 3 de la prefectura, càrrec superior al de la Comissaria d'Investigació Criminal. De manera que a la pràctica la sentència no canvia res.
Gràcies, Maria Núria. I Girona fa un pas endavant per millorar l'entrada sud de la ciutat amb l'enderroc de 6 naus abandonades al carrer Barcelona que estaven en risc d'esfondrar-se. S'hi havien instal·lat persones sense sostre que ara han de buscar alternatives. Fa anys que es fan plans per dignificar aquesta zona on s'hi ha de fer també un institut de secundària. I s'inicia així un esperat canvi de cara d'una de les principals entrades a la ciutat de Girona. Ara han començat els treballs d'urgència, però això, Maria Rovira, va per llarg, eh?
Sí, tant, perquè aquests treballs duraran uns 4 mesos i costaran uns 400.000 euros. Primer es desbrossa la zona i es retiren totes les deixalles acumulades en una actuació que l'Ajuntament assumeix de manera subsidiària davant el risc imminent d'esfondrament, tal com alertava un informe tècnic. Ocupen un espai d'uns 5.000 metres quadrats dins una parcel·la que en fa més del doble. Per l'alcalde Lluc Salelles, no només es tracta de resoldre un problema puntual de seguretat, sinó que marca l'inici d'una transformació llargament esperada.
És el primer de molts passos que hi haurà en les properes setmanes i mesos per aconseguir aquest objectiu de transformar la carretera Barcelona cap una avinguda. Tindran un cost aproximadament de 400.000 euros que serviran per enderrocar i dignificar aquest espai que durant més de 15 anys ha estat buit, ha estat abandonat, que els propietaris d'aquestes naus no hi han actuat, han permès que s'anés degradant any rere any.
El consistori, però, no s'haurà de fer càrrec de la factura de l'enderroc. Seran els possibles inversors interessats en aquests solars els que hauran d'assumir el cost de tirar a terra aquestes naus. Són, de fet, les que estan situades just després de l'antiga fàbrica Simón, que s'ha de convertir en un institut de secundària, i del servei per vehicles de l'Hipercor.
I dèiem que en aquestes naus que ara s'enderroquen i vivien sense sostre, què passarà amb aquestes persones?
Doncs la veritat és que la majoria ja havien anat abandonant les naus els últims dies i, segons l'Ajuntament, tant la policia local com els serveis socials han treballat per buscar solucions pels casos més vulnerables. Però els que s'havien quedat asseguraven ahir que a ells no se'ls ha ofert cap alternativa i que alguns ja han passat per centres socials com la Sopa. És el cas de Byron Bendek.
Te he ido a la Sopa, ¿sabes? Y la Sopa no les ha ayudado porque ya está a tope. Ya no tiene para ayudar. Y servicios sociales, la verdad, no. No se ha acercado, no les han dicho nada, nadie nada, ni ayuda ni nada. La verdad es que ahora tenemos difícil como para dónde ir.
Es fa difícil també quantificar les persones que han estat vivint en aquest espai perquè és una població que fluctua, segons l'alcalde Lluc Salelles. La nit abans de l'inici de l'enderroc hi havia una quinzena de persones que sí que es van desallotjar.
Parlem de Palamós. Ara el Baix Empordà té a partir d'avui una data ben marcada al seu calendari. El proper 23 de novembre celebrarà una consulta popular per canviar el nom. Es votarà si s'incorpora Sant Joan al topònim del municipi, de manera que es digui Palamós-Sant Joan. Núria Peraire, per tant, es votarà si Palamós passa a dir-se d'aquesta manera, eh?
Hola, bon dia. Doncs sí, exactament. La pregunta que es farà serà: vols que el topònim del municipi de Palamós incorpori el nom de Sant Joan, passant a denominar-se Palamós i Sant Joan? I s'haurà de respondre amb un sí o un no. Sant Joan és un nucli amb una forta identitat pròpia i des de fa temps reivindica formar part del nom del municipi. I tot s'entén millor si mirem la història. L'any 1942, en plena postguerra, Sant Joan era un municipi per si mateix i va ser annexionat per Palamós, que aleshores era un municipi més petit. Ara, més de 80 anys després, els veïns volen que se'ls reconegui públicament, ho explica el president de l'Associació de Veïns de Sant Joan, Carles Sala.
Eren moments una mica obscurs, llavors es destaca molt aquest fet històric de reconeixement, perquè aquí, en aquest acte, doncs, un dels dos pobles va perdre totalment la seva identitat públicament.
L'alcaldessa Maria Puig recorda que la consulta popular del dia 23 de novembre està avalada pel ple municipal.
És una consulta que ens ajuda a pensar la nostra identitat, a reflexionar sobre com és el nostre municipi, un municipi composat per dos pobles.
I podran votar tots els palamosins més grans de 16 anys que estiguin empadronats abans del 23 de setembre. Segons l'Ajuntament, això suposa unes 16.000 persones i la votació serà presencial.
Doncs veurem què passa el 23 de novembre. D'altra banda, la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, seran distingits amb la medalla d'honor en categoria d'or que atorga el Parlament des de l'any 2000. El lliurament dels guardons es farà en un acte institucional el 29 d'octubre al mateix Parlament de Catalunya. Anem doncs cap allà. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Com a novetat d'aquest any, el Parlament distingirà amb la medalla d'honor una persona i una entitat. Es tracta de la doctora en informàtica Carina Gibert per la seva aportació en la governança de la intel·ligència artificial i la Federació d'Ateneus de Catalunya per la seva tasca durant més de 4 dècades de foment i divulgació de la cultura catalana. El president del Parlament, Josep Rull, ha volgut destacar l'empremta que han deixat en el país.
Dues medalles per a una entitat que ha estat determinant en la construcció del país i que ho continuarà sent, hi ha una persona que ha situat Catalunya en l'avantguàrdia de la governança de la intel·ligència artificial, un dels grans reptes que afronta la humanitat.
De manera excepcional, aquest any el Parlament també concedirà dues medalles a títol pòstum als activistes socials Josep Gassó i Enric Morist. Gassó va ser president de Fundesplai, una entitat sense ànim de lucre dedicada al lleure educatiu, i Morist va ser el president de la taula del tercer sector social i coordinador de la Creu Roja a Catalunya. Recordem que l'any passat el guardó es va concedir al monestir de Montserrat amb motiu del mil·lenari de la seva fundació.
Poc més d'un minut per arribar a 2:15. Anem a Reus, ara, al Baix Camp, que estrena el New Art Center, dedicat a l'art digital i la tecnologia. És un espai de 3.000 metres quadrats que vol ser referent de la creació i les exposicions permanents d'aquest tipus d'art al sud d'Europa. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Què s'hi podrà veure?
Mira, la primera exposició que es podrà veure és un viatge pels 60 anys d'història d'aquest art tecnològic, moltes pantalles, projeccions lumíniques interactives, amb 27 peces icòniques d'aquest aquest arc que el centre vol mostrar i conservar a partir d'ara com una de les missions destacades que tindrà, a més de l'assessorament artístic i la creació, segons explicava Marie-France Veyrat, una de les artistes impulsores.
Vol trencar amb els límits tradicionals de l'art i oferir un ecosistema integral per a la creació artística contemporània. Els seus objectius principals són donar suport a la producció d'obres, conservar-les, restaurar-les, preservar-les, també oferir un assessorament tècnic i logístic.
Amb una inversió de prop de 2 milions d'euros, aquest centre té tres espais principals, una sala d'exposició temporal de 200 metres quadrats, una de permanent de 300 i una sala singular dedicada a una única peça d'Anthony McCall amb una videoinstal·lació en fum que pren vida gràcies a la interacció que hi fa el públic.
Déu-n'hi-do quants metres quadrats. Quan es podrà visitar i on estarà situat?
Mira, s'inaugura oficialment divendres i ja es poden comprar les entrades al seu web. S'ha fet en una antiga nau industrial que està situada en un polígon a mig camí de Reus i de Constantí, si ha d'anar expressament, en un espai que vol ser, com dèiem, un referent mundial en el seu àmbit i aspira a ser l'avantguarda de l'art tecnològic creant, diuen, un ecosistema viu, segons explicava el director Vicente Matallana.
Un organismo vivo, un sistema en funcionamiento. No es solo un edificio de 3.000 metros cuadrados con salas, talleres, laboratorios, es una arquitectura operativa donde todo está conectado y se activa con la presencia y el trabajo de artistas, técnicos, comisarios, instituciones y público. Lo sistémico no suma partes, crea vínculos.
I és que la veritable singularitat d'aquest projecte és sobretot la seva sala de formació-taller, que està concebuda com un gran espai per la producció d'artistes i un magatzem visitable de més de 1.500 metres quadrats.
Doncs New Art Center a Reus, al Baix Camp. Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Dos quarts i un minut de dues.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I amb Marc Vidal també. Marc, bon dia.
Tal, bon dia.
Amb les notícies més llegides a la web i a l'app del 3Cat Info.
Doncs mira, sí, una de les més llegides és una de què n'hem parlat aquest cap de setmana, justament. Lorenzo Quinn, que ha celebrat els 40 anys com a escultor, obert al públic al seu taller de gala.
Amb molts metres quadrats,
sí,
també
dedicats.
Sí,
justament
dedicats,
això anava, és a dir, a la informació veureu les fotografies de l'interior d'aquesta nau a Gavà, on hi té doncs, el seu taller, a més ha aprofitat doncs, per fer una mica d'exposició i veureu tota l'obra escultòrica de Lorenzo Quinn, el fill de l'actor Anthony Quinn. També he recomanat i també he llegit, molt llegit aquests dies, aquesta notícia sobre els municipis amb la renda més alta i amb més desigualtat socioeconòmica. És a dir, per entendre'ns, Girona i Badalona són els municipis amb més diferències socioeconòmiques dintre seu, diguem, i Matadepera, Castellolí i Tiana són els que tenen el nivell socioeconòmic més alt de Catalunya. Aquí, en aquesta informació, us podreu entretenir en els diferents mapes que veureu. Hi ha mapes per poblacions, bàsicament, i també a Barcelona, dintre dels districtes per barris, i podeu veure una mica doncs, quins és els colors i les diferents diferències socioeconòmiques que hi ha a tot el país.
I Matadepera, que encapçala un any més el rànquing,
sí,
aquí,
és un clàssic,
sense novetats. Sí. A veure, fa un any, Marc, la notícia més vista era de l'àmbit de salut.
Sí, vam parlar també aquí al Catalunya al Dia. Bellvitge feia el primer trasplantament de cara al món d'un donant amb el cor aturat.
El pacient està bé, fa 10 dies, s'està recuperant bé.
Això, l'operació s'havia fet feia 10 dies, era un home que tenia una deformació a la cara, va rebre part del rostre d'un donant, l'operació havia durat 12 hores, havia estat tot un èxit, i ara, justament, un any després, el mateix doctor Bermejo ha escrit a les xarxes socials que aquell trasplantament continua sent, un any després, l'últim que s'ha fet a tot el món i que, sobretot, està orgullós perquè això, l'evolució del pacient és boníssima, diu. Per tant, bones notícies.
Fantàstic exercici aquest que a vegades els periodistes no ens podem permetre de fer, que és donar continuïtat.
Correcte.
Un cop ha passat un any, per exemple,
i en
un
aquest
temps...
cas, bones notícies perquè el pacient doncs, està...
Molt bé, i tant.
Perfecte estat de salut.
Marc, fins demà, gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
Us però ho apuntàvem ja tot just començar, eh? A Balaguer continuen lluitant contra la plaga de coloms que afecta sobretot el centre històric. L'Ajuntament assegura que en gairebé un any n'ha capturat uns 3.000 exemplars, que és una quantitat insuficient, de totes maneres, per fer front a una població que s'estima en uns 10.000 exemplars de colom. Mentre l'Ajuntament es compromet a seguir-ne capturant, veïns i comerciants demanen un pas més per acabar d'una vegada per totes amb aquesta plaga. Lleida, Pere Joan Álvarez, amb les 8 gàbies que en capturen no n'hi ha prou.
Exacte. La mateixa alcaldessa, Lorena González, en declaracions a 3cat Info, creu que s'ha de continuar amb el pla de captures perquè la plaga no remet.
Hem de continuar treballant en aquest sentit amb coloms, hem d'analitzar la situació un cop s'acabi, ara ja hem de decidir, no? Hem de continuar amb gàbies, ja hem parlat amb la tècnica per veure quin número acabem de tenir, vale, són 3.000, però quins informes teníem, han anat criant més, i això, inclús amb l'empresa, és el que hem de veure quina evolució pot tenir, no? El que no pot ser és que ara deixem de fer coses perquè encara no estem en una situació per deixar de posar mesures per la plaga de coloms.
Els veïns i comerciants del centre històric són els que pateixen més els problemes de salubritat i brutícia que generen els coloms en carrers i edificis. Consideren que, lluny de solucionar-se, la situació s'ha enquistat. Cal, diuen, un pla més eficaç i contundent per reduir la gran població de coloms que hi ha a Balaguer i que calculen que arriba fins als 10.000 exemplars. Demanen, per exemple, que es capturin amb xarxes els punts on els coloms es desplacen per alimentar-se. Rosana Montaner, portaveu de la Comissió pel Control de la Plaga de Coloms, en declaracions també a aquesta emissora.
S'ha enquistat, o sigui, no avancem. Vull dir, les mesures que tenim fins ara són insuficients, perquè la plaga continua creixent, la superpoblació ja comença a ser alarmant i la capacitat de reproducció dels coloms fa que el problema hi hagi una mica de descontrol perquè les mesures no frenen el creixement.
Un dels problemes per reduir la població de coloms és la seva gran capacitat de reproducció. És per això que l'Ajuntament mantindrà el subministrament de pinso esterilitzant en diversos punts de la ciutat.
Doncs coloms a Balaguer, a la Noguera, i mentrestant, al Pallars Sobirà, a la muntanya de Saurí.
Vine, vine!
Amb l'arribada de la tardor, els ramats del Pirineu baixen de les muntanyes on han passat l'estiu. És un dels pocs llocs on els ramaders encara separen les ovelles manualment, de la mateixa manera que ho feien els seus avantpassats des de temps immemorials. Sofia Cabanas, bon dia, com ho fan, això?
Hola, Estel, bon dia. Doncs primer caldria explicar que en esta muntanya hi han pasturat durant l'estiu més de 3.000 ovelles, propietat de 10 ramaders diferents. Durant estos mesos les ha guardat un pastor, però ara, per Sant Miquel, és quan tradicionalment cada ovella ha de tornar al seu ramat i baixen al poble. Cadascun dels animals porta la marca identificativa del seu propietari i ara el que fan és separar-les animal per animal amb l'ajuda d'un ganxo. Xavier Rivera és un d'estos ramaders.
Ho fem així perquè nosaltres tècnicament ens va molt millor aquí al lloc, que estem amb un nivell d'alçada molt, molt elevat, molt gran, i ens surt més a compte fent el ganxo que no pas pujar les mànigues cap aquí, que és molt alt, i la feina de muntar tota la màniga i tot plegat doncs fa que en un moment doncs ens reunim tots i cops de ganxos i feina feta.
Este estiu, el pastor que guarda les 3.000 ovelles va veure de prop l'os. Per això, els ramaders demanen que esta muntanya s'inclogui dintre de les zones de protecció.
Ja fa dies que ho diem, això, que parlem amb el grup i la Comissió de Treball de l'Os i del Llop, i, bueno, aquest és el camí que hem de seguir. Nosaltres sempre hem dit que la ramaderia extensiva i els depredadors no són compatibles, i a dir, cada dia doncs, ho veiem més.
Comptades les 3.000 ovelles i separades per ramats, toca desfer el camí per tornar a casa. Algunes es queden a prop del mateix poble de Seurí i d'altres marxen fins al Pallars Jussà.
I això que sentim és el so de les barques amarrades i el vent al Baix Empordà, concretament a l'Estartit. I és que allà hi ha en marxa el projecte Cavallets de l'Estartit. És una iniciativa per protegir les poblacions locals dels cavallets de mar i amb la intenció d'investigar-los i fer-ne pedagogia a l'Empordà. I és que és una espècie en perill d'extinció i que volen donar a conèixer. La idea posa en comú el món de la pesca, centres d'immersió i busseig i també entitats ambientals. L'Estartit, Laia Claret, bon dia. Com estan fent aquest estudi i què han descobert fins ara? Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, primer hi poso context. A la badia entre l'Estart i Tipals, el Baix Empordà, en un fons de sorra marítim, els pescadors hi han instal·lat sapieres. Les hi posen per promoure la posta d'ous d'aquests molús de les sípies, vaja. I per què explico això? Doncs perquè de cavallets de mar ja fa temps que se n'hi ha vist alguna a la zona, per l'Estartit, però han descobert que els agrada viure aquí, en aquestes sapieres. Per ara s'ha fet una prova pilot amb 25 immersions de busseig i el que es vol fer és practicar i trobar la manera més bona i més eficaç per tenir dades dels cavallets i per seguir també analitzant aquesta espècie que està en perill d'extinció. Xavier Monill és científic del projecte. Ell especifica que amb aquesta prova pilot d'aquest any han descobert coses que no s'esperaven.
Hem tingut sorpreses des del primer dia. El primer dia que un centre de busseig hi va anar, ja hi ha cavallets de mar. No ens esperàvem, al cap de 10 dies d'haver instal·lat les sapieres, ja hi havia cavallets de mar. Nosaltres esperàvem trobar l'espècie que viu a la sorra, hi ha dues espècies, una que viu a la sorra i una que viu més en àmbits rocosos i d'algues. Doncs hem trobat les dues. Ha estat una sorpresa. L'hipocampus i hipocampus i l'hipocampus gutulatus. I a més, en aquests fons de sorra hi ha agulletes i hem trobat agulletes. I no només s'hem trobat l'agulleta que esperaven, hem trobat d'altres també.
També ens explica que la iniciativa és embrionària i que ara tenen, per tant, per davant un ventall de possibilitats.
I aquest és un projecte que obre les portes amb un món molt xulo. Poder fer un busseig amb una espècie, clar, que no era l'espècie emblemàtica de les medes. A les medes anem a mirar meros i gorgònies. Doncs ara podem venir a l'Estartit a mirar cavallets de mar. És un recurs d'una espècie marina protegida i a la conservació perquè ens interessa saber què passa amb aquests animals.
Monill ha destacat que el projecte Cavallets de l'Estartit té un triple objectiu: recollir dades científiques, ajudar a la seva conservació i oferir un nou atractiu turístic de busseig. La iniciativa l'han engegat l'Associació de Centres d'Inversió L'Estartit Les Illes Medes, amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors de l'Estartit i el projecte Sèpia, la Fundació Alive i el Grup d'Acció Local Pesquer.
Gràcies, Laia.
Adéu, Estel, bon dia.
I ara tornem a Lleida. Recte final de les obres de rehabilitació de la coberta del claustre de la Seu Vella. A la vegada es treballa per trobar el punt on fa una setmana es va produir una filtració d'aigua a la nau central del monument. Lleida, Pere, Joan Álvarez, els treballs del claustre s'acaben aquest mes.
Sí, sí, així ho ha assegurat l'alcalde Félix Larrosa en una visita d'obres aquest matí. Uns treballs que han tingut un cost de més d'un milió d'euros, finançats amb aportació del govern espanyol. Alhora, també es treballa per localitzar el punt on fa una setmana hi va haver una filtració d'aigua a la nau central de la Seu Vella. Una filtració a través del cimbori.
Em diuen que és una situació, previsiblement, que s'ha produït al voltant del cimbori i que s'ha d'analitzar en profunditat, perquè també hi ha una canalera que podria ser que s'hagués obturat i que hagués pogut generar aquest desaigüe cap a l'interior de l'edifici.
D'altra banda, l'Ajuntament preveu que a l'octubre també s'acabin els treballs que s'estan fent al voltant del monument, el conegut com a Baluard del Rei i la Llengua de Serp, on es va produir un despreniment de part de la muralla. L'alcalde ha avançat que el juliol de l'any que ve l'Ajuntament presentarà el projecte executiu del Pla de Muralles.
Els 2.300 estudiants de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili podran tornar a la seva facultat el curs que ve. L'edifici més antic del campus universitari tarragoní està immers en una reforma integral des del 2024, amb una inversió que frega els 10 milions d'euros. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I els alumnes on són ara?
Doncs mira, a veure, la majoria s'han reubicat en altres aules del campus a Salades, estem parlant de Sant Pere i Sant Pau, i altres estan fent classe al seminari, que és un equipament que està situat al nucli antic de Tarragona. Bé, les obres d'aquest edifici, que data dels anys 70, avancen dins dels terminis previstos i, per tant, han d'estar enllestides al febrer. Tot i això, la universitat ja ha decidit que els alumnes no tornin fins a l'inici del curs 2026-2027. El rector de la Rovira i Virgili, Josep Pallarès, ha explicat que quan l'edifici torni a estar operatiu podrà acollir estudiants d'altres facultats com la de Química, que està al costat. Ho faran, diu, amb l'objectiu d'optimitzar recursos.
No hi ha una previsió de poder fer més coses noves, mantenint el nombre total d'alumnes que tenim. El que sí que farem és una gestió conjunta dels espais de campus que estem fent arrel d'aquesta unificació d'espais. Per tant, el que tindrem serà una optimització i podrem veure alumnes de Química puguem fer classes aquí i alumnes de, com actualment estan fent alumnes d'Educació i Psicologia, puguem fer classes a l'horari d'Enginyeria o Enginyeria Química.
Deixa'm que et destaqui que un dels espais més importants alumnes d'aquesta renovada Facultat de Ciències de l'Educació serà l'aula magna, amb més de 400 butaques. Els treballs per reformar aquest equipament concret, només aquest equipament, costen 1,5 milions d'euros, cofinançats per la Diputació. A més, tindran la particularitat que s'obrirà la ciutadania per poder acollir actes externs al món universitari. Bé, estem parlant de l'edifici més antic que forma part de la Universitat Rovira i Virgili, data del 1976. Els primers anys va acollir l'Escola Universitària de Formació de Professorat de l'EGB. Els que tenim una edat ja sabem què és això de l'EGB. I després, amb la creació de la URB, es va destinar a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia.
I al marge d'aquesta reforma, una de les reivindicacions històriques de la comunitat universitària és la construcció de més aparcaments al campus. No sé com està aquesta demanda.
Doncs malament, força malament. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que ha assistit a la visita d'obres, ha explicat que no tenen previst construir cap aparcament a la zona.
No hi ha un pàrquing dissuasiu previst en aquest entorn, però és innegable que tenim d'altres bastant propers. I això és el model, no?, que li deien, no?, pàrquings dissuasius als entorns de les ciutats i molt ben connectats, en aquest cas, amb el transport públic.
De fet, Viñuales ha dit que els estudiants han de ser conscients que no sempre es pot aparcar a la porta de la facultat i, per tant, per això, els ha recomanat que aparquin fora del campus universitari i que agafin el transport públic.
Just acabem d'arribar a 2:15 al migdia. Els mòbils i els vehicles elèctrics funcionen amb bateries fetes a partir dels anomenats materials crítics, com ara el liti, el cobalt, el níquel o el manganès. A Europa, aquests materials s'han d'importar bàsicament de la Xina. I per reduir-ne la dependència, hi ha projectes que treballen per reciclar bateries i també per buscar altres maneres, més sostenibles, d'aconseguir aquestes matèries primeres. Per exemple, a través de la desalinització de l'aigua de mar. El Centre Tecnològic de Catalunya, Eurecat, participa en un d'aquests projectes europeus que ha culminat fa poc. I la nostra corresponsal a la Catalunya Central, la Nàtia Dell, ha anat a Manresa, on hi ha l'àrea de sostenibilitat, que és on porten aquest tema. Bon dia, Nati.
Hola, què tal? Bon dia, Estel.
Ja has
pogut, bon dia a tothom.
Has pogut visitar aquesta planta pilot, eh?
Doncs sí, és la planta on es reciclen aquestes bateries, després d'equipar-nos, amb les sabates i les ulleres que pertoquen, per seguretat, ens ha ensenyat tot el procés. Ens ha acompanyat el Albert Martínez, que és investigador de la línia de residus i economia circular de l'Eurecat.
Separem els metalls que ens interessen, els purifiquem, de forma que tinguin la qualitat per fer bateries, i en podem fer ja noves bateries.
Clar, penseu que la Unió Europea ha fixat pel 2027 la recuperació del 50% del liti i el 90% del cobalt i el níquel de les bateries. Així que tenim feina per fer, perquè ara mateix la recuperació és gairebé zero. La realitat, quina és? Que Europa tritura les bateries i envia els residus fora. Escoltem això.
Molts cops el mòbil es queda a casa de l'usuari i quan el reciclen, les empreses actualment, sí que hi ha unes quantes que poden acabar recuperant el liti i el cobalt, però moltes el que fan és triturar-ho fins al que anomenen black mass, una massa negra, i ho tornen a enviar a Xina perquè els hi paga molt bé, perquè hi ha un mercat que els hi compra aquesta black mass, i per tant perdem aquests metalls d'Europa i se'n tornen a la Xina.
Aquests materials crítics estan presents en més llocs dels que ens pensem.
Tot el que són les noves tecnologies o tecnologies relacionades amb la sostenibilitat i amb el canvi, com serien plaques fotovoltaiques o aerogeneradors o fins i tot bateries elèctriques de cotxe, de patinet, els drons, tot això depèn de les matèries crítiques. Farmàcia, cosmètica, per exemple el liti, es fa servir en productes medicinals. Hi ha escassetat i en depenem d'altres països.
I una manera d'obtenir aquestes matèries crítiques tan necessàries per al futur de la indústria és, dèiem, a través de l'aigua del mar.
Sí, exacte. Ho fan amb la salmorra que surt de les 2.000 desaladores d'aigua que hi ha a Europa. I això ens ho explicava la Sandra Casas, que és la responsable de la línia de tecnologia d'aigua d'Eurecat.
Per cada litre que tractes, mig litre d'aigua surt per aigua potable i l'altre mig litre és una salmorra, una sal concentrada amb tot de minerals i, per exemple, metalls o elements crítics que retornen directament al mar. O sigui, no se'n fa cap aprofitament, no? Llavors, el que nosaltres estem investigant és a partir d'aquesta salmorra a intentar recuperar aquests elements, no? Hem estudiat recuperar liti, gali, rubidi...
A mesura que augmenti, per exemple, l'ús del vehicle elèctric, doncs més demanda hi haurà d'aquest tipus de materials crítics. En el cas del liti, alguns estudis apunten que el 2040 hi haurà una demanda 15 vegades superior a la de fa 5 anys. Per això, diuen des del Centre Tecnològic, que és important escalar aquests resultats obtinguts a la planta pilot i començar a implicar-hi empreses del sector perquè Europa deixi de ser tan dependent de la Xina en aquesta qüestió.
Molt bé, molt interessant. Gràcies, Nati.
Adéu-siau, bon dia.
Quan encara queda la ressaca de les festes de la Mercè a Barcelona o de Santa Tecla a Tarragona, també les fires de tardor de Lleida amb Sant Miquel, que van ser dilluns, ja se'n prepara una altra de grossa, la Festa Major de Girona. Falta menys d'un mes perquè comencin les fires i festes de Sant Narcís i s'han presentat ja les activitats que s'hi faran. Fèlix Martín, i com cada any, amb la música de protagonista.
Sí, bon dia, molta música i en directe i centrada sobretot al gran escenari de la Copa a tocar del Parc de la Devesa i després també al Parc del Migdia. A més, aquest any recuperaran l'espai de l'embalat de la plaça Miquel de Palol amb balls i concerts de festa major. De fet, aquesta és una de les principals novetats d'unes festes que oferiran unes 200 propostes des del 24 d'octubre fins al 2 de novembre.
I concretem els noms dels grups que vindran a Girona.
Doncs hi ha un any més un clar accent de país amb música en català. Els caps de cartell són, aquesta vegada, la Ludwig Band, Doctor Prats i Ginestar. Però també Xarim Arasté o els Boom Boom Fighters. N'hi haurà per a tots els gustos, ha dit el regidor de Cultura de Girona, Quim Ayats.
La voluntat de la programació en el seu conjunt és que n'hi hagi per tothom, que sigui plural, que sigui diversa, des de música electrònica, sardanes, orquestres i els principals noms de la música catalana. Per tant, el que volem també és evident que té aquest accent català.
Però a més dels concerts, ja preparen un munt d'activitats populars i tradicionals.
Pràcticament 200 activitats on la cultura popular també té una força molt especial, i vol dir la Dracofarra, la pujada, per exemple, a la catedral, els correfocs... En definitiva, aquestes fires la fem el conjunt dels gironins, el conjunt de les entitats.
Comença el compte enrere, 24 dies, i estarem també de festa major a Girona.
Molt bé, doncs gràcies, Fèlix. 10 minuts i les dues. He's doing it in Zaire. He's doing it in Jamaica. He's doing it in Alabama. Cal Craig, Leiva, Víctor Manuel o Joan Dausà seran alguns dels convidats d'excepció de la pròxima edició del Festival Inèdit, que se celebrarà a Barcelona entre el 23 d'octubre i el 2 de novembre. La seu dels cinemes Aribau de Barcelona acollirà una setantena de documentals musicals sobre figures internacionals com John Lennon o més locals com el Gitano de Balaguer. Barcelona, Marc Garriga.
Entre els documentals que es projectaran a la 23a edició de l'Inèdit hi haurà 17 premiers mundials i 4 d'europees. D'aquestes, una serà una cinta molt especial sobre Depeche Mode, com explicava el director artístic del certamen, Toni Carol.
Tindrem la preestrena europea en petit format i després un passe molt més gran i festiu amb l'Àngel Molina punxant. I és un concert de Depeche Mode a la Ciutat de Mèxic, però amb una capa ben original, que és lligar el tema de la seva gira, Memento Mori, que a més feia poc que s'havia mort l'Andy Fletcher, un dels membres del grup, doncs ho lliga amb la cultura, amb la presència de la mort en la cultura contemporània mexicana.
També hi haurà pel·lícules sobre el geni Doll Dirty Bastard, l'ex del col·lectiu Wu-Tang Clan, sobre la història d'amor de Culture Club, sobre la icona del Tecno Cal Craig, que serà un dels convidats d'honor, o sobre figures de la música espanyola i catalana com Leiva, Miquel Erenchun, Joan Dausà o Tete Montoliu. També films per descobrir artistes eclipsats per altres més mediàtics, com Warren Ellis, la mà dreta de Nick Cave, Glenn Matlock, el baixista dels Sex Pistols, o Paul Di'Anno, el primer cantant oficial d'Iron Maiden. El festival obrirà amb la seqüela de la comèdia de culte Spinal Tap i tancarà amb We Want the Funk, una anàlisi profunda sobre el gènere.
Això als cinemes Aribau de Barcelona, a l'Auditori de Lleida, mentrestant. Aquesta interpretació en directe d'una peça d'Enric Granados ha servit per presentar la 20a edició del Festival Musiquem Lleida, que es farà aquest proper cap de setmana del 3 al 5 d'octubre amb 11 formacions de clàssica, jazz, folk i músiques del món. Estela Bussom, són 20 anys, però la filosofia és la mateixa.
La mateixa, apropar la música a la ciutadania fent-la arribar a escenaris de carrer com la plaça de la Paeria i la plaça Ricard Vinyas i també espais patrimonials com l'Institut d'Estudis i l'Ardencs, la Universitat de Lleida, la Seu Vella o el Museu de Lleida. L'organitza la Coral Shalom, que ha seleccionat formacions d'estils diversos entre més de 100 propostes. La directora del festival, Maria Carme Valls, lamenta que hi hagi grups i solistes que s'hagin quedat fora per falta de pressupost, que ara és de 45.000 euros, i demana més ajuda a les administracions per poder créixer.
El Musiquem s'ha escampat, no? S'ha difós molt. Té ressò
a nivell europeu, però és clar, si no tenim pressupostos no podem agafar tots els músics. Hi ha músics molt bons que no tocaran.
El programa del Músic en Lleida inclou aquest any la coral mallorquina a l'Octava, especialista en veus greus, o el trio Boulanger, amb un repertori que reivindica el paper de les dones en la música clàssica. També s'hi escoltarà el piano a quatre mans, folk nord-americà i fusió mediterrània amb la cantant algeriana Neila Benbey. El segell local el posarà el quartet Immortality, sorgit de l'Orfeo Lleidatà.
Esports.
Temps ara per la informació esportiva. Arnau Caral, bon dia.
Bon dia.
Torna a la Champions i el Barça rep demà al Paris Saint-Germain a Lluís Companys. Luis Enrique té quatre baixes molt sensibles.
Sí, de seguida parlem del Paris Saint-Germain, però abans, ara acaba de parlar Hansi Flick, anem ràpidament a la ciutat esportiva Joan Gamper, on hi tenim el Joan Fitó. Joan, bon dia. Bon dia.
Què tal, Arnau? Bon dia. Sí, un Hansi Flick que ha parlat, evidentment, de gran partit. No s'ha tret de sobre el favoritisme, diu que són el Barça, evidentment, i que els hi agrada ser favorits. No ha volgut referir-se tampoc Hansi Flick als precedents amb el Paris Saint-Germain a l'última eliminació. Diu, evidentment, que això és passat i ho comentava ara. El tema principal d'aquest Barça-Paris Saint-Germain són les baixes. Hansi Flick, però, diu que estan acostumats i que s'hi han d'habituar.
Bé, amb aquest calendari, jo crec que això és part del nostre. I hem de gestionar també les lesions. No és bo tampoc per als jugadors, perquè a tots els entrenadors els encanta, els agrada tenir disponibles tots els seus jugadors, però aquesta és la situació. També per als aficionats, per tothom, que miraran aquest partit. Hi ha grans jugadors que no podran ser-hi.
No ha volgut donar pistes al tècnic del Barça sobre l'11 de demà, sobretot incògnites. La parella de central, recordem fa un parell d'anys Araujo i Luis Enrique, que flotava molt al central uruguaià, tampoc sobre Ferran Torres i Lewandowski. I un dels detallets d'aquesta roda de premsa, Hansi Flick, ha donat un petit toc d'atenció a Lamine Yamal. Diu que per fer un pas més, doncs cal esforçar-se i cal seguir entrenant al màxim.
Doncs gràcies, Joan. Bon dia.
Adéu.
Bé, doncs pel que fa al Paris Saint-Germain, no jugaran Dembélé, Desidué, Marquinhos ni Kvaratskhelia. Són les 5 baixes confirmades per part del conjunt parisenc. Més coses. En clau Barça, Deco ha admès que s'han iniciat converses per la renovació de De Jong. Són declaracions al Mundo Deportivo.
Creo que Frenkie está disfrutando mucho de estar aquí, me imagino, del equipo, de las madurez a todos los niveles, y quiere seguir aquí. Un jugador que quiere seguir y el club también, porque creemos Frenkie fundamental para el proyecto de actual y para los próximos años. Yo creo que el sacaremos adelante.
Això després que ahir el club fes oficial l'ampliació de contracte de Marc Bernal fins al 2029.
El dia d'avui jo crec que és el més especial i jo diria que el més feliç de la meva vida, perquè jo crec que és un somni que tenim tots els jugadors de la cantera que passem per al club, doncs aquesta renovació ho fa molt especial i espero que siguin molts anys més.
El migcampista va reaparèixer en el partit contra el València després d'una lesió de llarga durada que l'ha mantingut allunyat dels terrenys de joc més d'un any. Bernal explica que durant tot aquest temps Flick ha estat molt pendent d'ell.
Hansi, la verdad que me sorprendió desde el primer momento. Cuando estaba en el hospital me vino a visitar y todo y ha estado muy cerca de mí y pendiente durante todo el proceso.
I en clau judicial, l'expresident Josep Maria Bartomeu declararà el 24 d'octubre com a investigat per un possible perjudici econòmic del Barça de 30 milions d'euros per haver pagat suposadament i presumptament comissions irregulars en diversos fitxatges com el de Griezmann i Malcolm.
En bàsquet, el Barça debuta aquesta tarda a les 6 a l'Eurolliga davant del Hapoel de Tel Aviv.
En un partit que es jugarà en territori neutral, a Sofia, Bulgària, arran del conflicte a Gaza. El partit d'entrades jugarà, però paral·lelament l'Eurolliga està pendent d'una possible resolució de la UEFA respecte als equips israelians per aplicar el mateix criteri. D'aquesta qüestió en parlava l'entrenador del Barça, Joan Peñarroya, al Tot Costa.
Els esportistes som esportistes i no és per treure les pilotes de sobre, però els que han d'actuar són altra gent que tenen aquesta responsabilitat i, bueno, l'ideal seria pues, que aquestes coses els encarregats de cada país o institucions com la ONU o com sigui, pues, que arreglessin aquests temes.
El Barça arriba al debut en competició europea amb l'única baixa de Juan Núñez per lesió. El Hapoel de Tel Aviv, per la seva banda, és un dels debutants en la competició i l'actual campió de l'Eurocup. El Hapoel Barça el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I el Barça d'handbol disputarà avui a les 7 de la tarda les semifinals del Mundial de Clubs contra l'Algavi egipci.
El Vespre hongarès i el Magdeburg alemany, vigent campió de la Champions, s'enfrontaran en l'altra semifinal. En parla Ludovic Fàbregas, pivot del Barça.
No jugaremos contra el Magdeburgo ni contra el Veszprém, pero igualmente jugaremos contra un muy buen equipo que es el Al-Ahli, que el año pasado pues acabó tercero del Mundial de Clubes, así que es un equipo peligroso.
Los trabajos a punto de partida siguen la foscor, pero en realidad es todas dos es lo mismo. Una cosa existe gracias a la otra, y eso es lo que muestran las mis fotografías. Aquesta ambivalència entre la llum i l'oscuritat, entre el saber i el no saber.
És Manel Esclusa, un dels grans innovadors de la fotografia catalana del segle XX. L'Arxiu Fotogràfic de Barcelona exposa els projectes que l'Ajuntament de la capital catalana va encarregar-li el 1988 i el 1992, anys crucials per la transformació de la ciutat. En un d'aquests projectes, el fotògraf juga amb la llum artificial, també amb la penombra per retratar carrers i façanes dels diversos districtes de la ciutat. Teniu temps per veure aquesta exposició de Manel Esclusa a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona fins aquest diumenge. Així ho deixem avui, ens retrobem demà a la una del migdia. Gràcies per acompanyar-nos.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.